Parlante.
Bueno, seguim en aquesta segona part parlant de racisme amb la José Peñín, portaveu de Sosracisme a Catalunya. José, estàvem amb preguntes ja, començàvem amb preguntes més canyeres, no? A veure què s'ha manat la... Bueno, a vegades tenim la sensació que parlar de racisme són precisament entitats locals les que defenen els col·lectius d'origen immigrant, no? Creus que potser ha faltat la veu dels propis immigrants, o ens ha faltat, m'encloc, per defendre els nostres drets?
No ho sé, jo crec, a veure, això ja pot haver diferents tesis, no? I aquí és veritat que hi ha com dos diferenciades, no? Les anomenades entitats d'immigrants, no? I les locals, com seríem nosaltres, no? Que poden treballar pels drets de les persones immigrades i per la societat en general. Nosaltres no ens sentim tant que estem defensant els drets de les persones immigrades perquè pensem que el racisme és una cosa que afecta a tothom. I el fet de que una societat accepti el racisme com a una cosa normal posa en perill el nostre estat democràtic, no és un atac a això. Aleshores, estem treballant per la societat en general, no ens sentim en aquest sentit. Sí que pensem que caldria que ja és hora, no, en aquesta, on estem dins de la societat, que les associacions siguin mixtes, o sigui, no estem, no sé per què han d'haver associacions d'immigrants i associacions d'autòctons, no? Si realment estem convivint i estem lluitant pel mateix, pensem que tenir una societat millor, defensar drets humans, etc., és un objectiu que tenim tots, perquè ens hem d'estar dividits.
Eso me genera una curiosidad. ¿En eso ese racismo participan colectivos inmigrantes, personas inmigradas? ¿Hay gente que...?
Participen persones de tots els orígens. No com a col·lectiu, sinó com a persones individuals, no? Uh-huh. Això sí, sí, sí. És veritat que encara no estem 50-50, com ens agradaria, no? Uh-huh. Però sí que veiem com mica en mica cada cop es va sumant més. També tenim en compte que el perfil de la persona que és activista, no perquè no ens agrada la paraula voluntari, sinó uh-huh. som activistes, de Sosracisme és més una persona... universitària, no, que ve d'una, sobretot perquè tenim molta gent de que fan pràctiques i etc, uh-huh. i després es queden i tal. Aleshores, a la mida que això es normalitza, no, doncs anem avançant una miqueta més. Però el nostre objectiu seria això, no, que no tinguem les persones immigrades només com a usuàries d'un servei en concret, sinó que formessin part, no, i que...
I de todos modos, supongo que se hacen redes, no, con entidades que trabajan más específicamente el tema de la inmigración o que son colectivos inmigrantes.
Sí, sí, sí.
Bueno, te teníamos otra pequeña pregunta que era...
Bueno, més portant al terreny de lo quotidià, no? Uh-huh. Quin consell donaries a un pare, una mare que detecta cert... Bueno, que detecta que el seu fill o filla potser està tenint aquests primers sentiments, potser influïts per les amistats o per la tele o pel que sigui, no sé.
Sentiments racistes, vols dir, no?
Sí.
Mira, jo crec que la principal medicina contra el racisme és el coneixement, no? Crec que si una persona des de petita o no petita, des de més gran com pugui, té relació i coneix a persones d'altres orígens, d'altres formes de pensar, etc., doncs estàs com més aïllat de que et passi això, no? De que entris en idees racistes. Jo crec que si un pare o una mare detecta, no un amic, detectem que un amic nostre, no? Doncs que comença a tenir això, seria intentar, no sé, doncs presentar-li a gent, moure'l del seu ambient, no? Concret per anar a llocs, doncs, més mestissos, no? Nosaltres pensem que el futur de la nostra societat és el mestissatge i com més propers estiguem a ells, doncs més ho acceptarem i més normal serà. I sobretot llegir, dèiem, una de les principals maneres d'acabar amb el racisme és llegir, informar-te, veure què significa tot el tema fins a on ens han portat dins de la nostra història i com hem d'evitar que això es repeteixi.
Bueno, yo invitaría nuevamente a escuchar un poco de música. El Negro Palenque viene de la región de Palenque, que es un pueblo también en el Caribe colombiano y que donde también los negros africanos, esclavos de esa época fueron a liberarse, digamos, se escaparon del yugo europeo y establecieron un lugar libre de esclavos. Negro Palenque suena. Bueno, seguimos con José Peñín de SOS Racisma. Te quería preguntar, en un momento actual de crisis, de, digamos, precariedad generalizada, ¿cómo se establecen las prioridades? ¿En qué está trabajando ahora SOS Racisma? Supongo que con pocos recursos, pero con muchas ganas. ¿Cómo se hace para seguir trabajando este tema, para seguir apostándole por una sociedad diversa en medio de problemas tan graves como los que estamos viviendo, ¿no?
Vale, sí, una de nuestras prioridades dentro de SOS Racisma es la atención a las víctimas. Tenemos un servicio de atención y denuncia para las víctimas de racismo y xenofobia y para nosotros es primordial seguir dando esta atención integral a estas víctimas. Por otro lado, seguir el trabajo de sensibilización y denuncia. Por un lado, pensamos que bueno, es súper importante intentar seguir estando ahí en los media, en la calle, en tal, protestando por todo lo que se dice y por todo lo que se hace, que pensamos que pone en peligro esta convivencia, y por el otro, seguir sensibilizando y en este aspecto, pues sobre todo este año, bueno, estas temporadas, priorizando los jóvenes, ¿no? Estamos haciendo trabajo con los institutos, trabajo con los jóvenes en las asociaciones de Lleura, ¿no?, que llamamos, porque pensamos que es muy importante, ¿no?, porque ahí está nuestro futuro y como comentamos antes de los padres, ¿no?, pues esta preocupación también la tenemos nosotros, ¿no?, si intentamos trabajar los valores del antirracismo desde jóvenes y tomando como un valor añadido el hecho de que ya en las mayorías de las clases de las aulas ya hay esta mezcla, ¿no?, y esta convivencia que no se lo tienes que explicar tú, sino que lo están viviendo, pues tenemos que aprovechar este tirón y bueno, y en eso estamos trabajando.
José, podríem dir que el racisme està relacionat amb la desigualtat i amb les causes estructurals de la pobresa o no? I en aquest cas, com treballa SOS Racisma com treballa l'organització per aquest tema, amb el tema de la pobresa i etcètera? Uh-huh.
Mira, seria difícil dir què és la causa i què és la conseqüència, no? Nosaltres creiem que, independentment de la classe econòmica, el racisme existeix, no? Aquesta distinció que fem de vegades entre estrangers i immigrants és veritat, no? No tractem igual a una persona estrangera que ve amb diners que una persona estrangera que és pobra, però igualment pensem que el rerefons, no?, de discriminació existeix cap a la persona també que és estrangera però és rica. D'aquesta manera, nosaltres pensem que si treballem en un fonament d'igualtat de drets i oportunitats i ens traiem aquest vel, no?, que ens fa distingir
aquest vel, aquesta paraula que està tan de moda també. Sí.
Però sí, per nosaltres els vels realment preocupants no són els que porten les dones al cap, sinó els que tenim nosaltres interns, no? Clar. I que ens fan mirar les persones o per quin vestimenta porta, si porta o per quin color de pell té, no? Aleshores, això, pensem que és veritat que el racisme és més intens, per dir d'alguna manera, no? Quan hi ha, està afegit una desigualtat econòmica o social, però que existeix en tots els àmbits socials. I aleshores, fins i tot allà on no és tan palpable, és més perillós, no? Perquè no és tan visible.
Pues muy interesante tenerte aquí. Muchas gracias por aclararnos estos conceptos y por revelarnos otra vez, hablando de velos, que está todo por hacer, ¿no? Que esta sociedad merece esas oportunidades de intercambio y de diálogo intercultural. Quisiéramos terminar un poco nuestro programa, como siempre, con una sección que se llama Que se sepa. Ponemos un poquito y nos cuentas qué quieres que se sepa desde SOS Racismo.
Pues des de Sos Racisme ens agradaria que sapigués, ja ho he avançat una miqueta abans, però voldria repetir-ho, que hi ha un servei d'atenció i denúncies per a les víctimes de racisme i xenofòbia, que cada any atenem una mitjana d'unes 700 persones que venen fins a les nostres oficines per denunciar un cas de discriminació o agressió per motius racistes, i que per nosaltres és vital, ja que pensem que el primer pas per acabar amb el racisme o la discriminació és denunciar-ho, donar-ho a conèixer. Aleshores, animem a tothom a fer ús d'aquest servei, que és gratuït, que òbviament donem una atenció integral i que ens serveix en el nostre dia a dia tant per acabar amb la situació puntual d'aquella persona individual com per lluitar, per denunciar per una situació més global i transversal. O sigui que...
Ay, que se sepa.
Molt bé, un cop més agraïm a la José Peñín per haver atès la invitació a Tu Parlante. Gràcies, Alfredo. Acomiadem aquest programa amb aquesta reflexió final de la José, de perdre la por, de denunciar el que s'hagi de denunciar. I aquí seguirem mentrestant parlant a Tu Parlante temes de diversitat. Fins la propera.
Tu Parlante. Echao pa'lante.
Echao pa'lante.